Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. El Suprem insisteix que per obtenir la immunitat no n'hi ha prou amb ser elegit eurodiputat, contradient així el criteri de l'advocat general de la Unió Europea, que ahir dimarts va dir que s'havia d'haver reconegut a Junqueras com a eurodiputat fins que va ser condemnat. La sala encarregada de revisar els recursos del procés en fase d'instrucció ha avalat el criteri del jutge Llarena en relació a la immunitat parlamentària duïda per l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín i sosté que per adquirir-la és necessari acatar la Constitució a Madrid i prendre possessió després de l'obertura de la primera sessió del Parlament Europeu, cosa que no van fer. S'inverteixen més de 80.000 euros per netejar més de 4 quilòmetres de riera a Terrassa. Els treballs es duran a terme a la riera de Palau i consisteixen en la neteja de vegetació i tala d'arbres de ribera. Canal Terrassa, Josep Maria Codina.
Bona tarda. Aquest dilluns l'Ajuntament ha començat la neteja de la vegetació i la tala d'arbres a la llera de la riera del Palau. L'actuació, amb més de 4.000 metres de longitud, es fa entre els barris de Poblenou, Zona Esportiva i La Cogullada. També s'actuarà en un tram de la riera de Rubí a les Fonts i el torrent Mitger també a Poblenou. Els treballs consisteixen en tallar arbres, retirar les soques i treure canyes, plomalls i arbustos del mig de la llera, que obstaculitzen drenatge i el sistema hidràulic de les rieres. En total s'inverteixen 80.000 euros finançats a través d'un conveni de col·laboració amb l'Agència Catalana de l'Aigua. La previsió inicial és que els treballs finalitzin a principis del 2020. Fins a finals d'any també hi ha previstes diferents intervencions per a la millora del manteniment de les rieres i minimitzar així el risc d'inundacions. I tot gestionat des de l'Oficina Tècnica de Rieres, un nou organisme per a finals d'any que ja disposa de pressupost pel 2020. La seva principal funció és garantir el manteniment i la seguretat de les rieres i impulsar les propostes pel desenvolupament urbanístic al seu voltant.
Acabem parlant de gastronomia. El llagostí és un dels productes mariners més preuats al litoral català i a la Ràpida li dediquen unes jornades que permeten assaborir-ne el gust a partir de menús especials que preparen els restauradors i també la confraria de pescadors. Ràdio Ràpid, a Sílvia Barbís.
Dissabte vinent, una desena de cuiners i també la confraria de pescadors aportaran a la Diada del Llagostí 10 tapers que han ideat per sorprendre els paladars d'un públic que de vegades busca el sabor més tradicional, com el d'uns llagostins a l'estil mariner i altres propostes més innovadores, com uns llagostins caramelitzats al cava. Els podran trobar en esta diada popular que encetarà les jornades gastronòmiques i que s'allargaran fins al 8 de desembre. En estes jornades la carta dels menús es transforma per elevar el saber fer dels cuiners de la Ràpita a la màxima categoria, un renom que han aconseguit a base de molts anys de feina, ja una matèria primera de gran qualitat i que ha anat vinculant el nom del municipi al de la bona cuina. Josep Caparrós és l'alcalde.
L'esforç que fem tots, des del sector privat en el sector públic, aquesta col·laboració que fem és el que permet mantenir aquest renom que la Ràpita tenim com a capital gastronòmica i en aquest cas és el que permet atraure els nostres visitants.
Els pescadors rapitencs esperen enguany molt bona campanya de captures de llagostí. En esta segona quinzena de novembre ja s'han arribat als 51.000 quilos i es preveu superar a finals d'any els 54.000 quilos capturats l'any passat. Ara el preu de llotja se situa a l'entorn dels 20 euros per quilo. A banda de l'oferta gastronòmica, també hi ha la possibilitat de reservar a través de l'estació nàutica de la Ràpita diferents packs de gastronatura que inclouen allotjament, menús i activitats lúdiques.
I a la Ràpita acabem. Bona tarda.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Doncs veient avui com ha reaccionat i com han vist els veïns de Salt l'arribada dels manifestants que marxaven del tall de l'autopista AP7 a l'alçada de la Jonquera, torna a venir-te al cap aquella imatge de realment qui genera la violència. Perquè que passi a un lloc, bé, que passi a un col·lectiu, bé, pot ser casual. Que passi dos, bé, pot ser una coincidència. Però que cada cop que es posa una càmera o es posa un micròfon o es posa un bloc de notes davant d'un veí que ha vist el que ha passat, com uns manifestants marxaven, o com uns manifestants s'asseien, o com uns manifestants es posicionaven davant d'un cos de policia. I tothom coincideix en dir que la violència la comencen els propis agents dels cossos policials. Quan això passa sistemàticament a totes les declaracions, a totes les entrevistes, a totes les opinions, comença a ser molt sospitós i preocupant. Preocupant pel silenci de les autoritats polítiques que han de vetllar perquè això no passi, és a dir, pels responsables d'interior. Preocupant perquè pressuposa una predisposició dels cossos de seguretat a generar, a exercir la potestat que tenen de generar violència. És a dir, la violència és una de les seves eines de treball, ells poden fer-ho, nosaltres no. Se'ls dona aquest permís per garantir la seguretat i per garantir el bé públic, no per repartir a tort i a dret, perquè en aquell moment doncs, portem tantes hores esperant a que marxi que quan marxen sentim la necessitat de tonyinar-los. És preocupant el silenci i és preocupant la coincident visió de l'arribada de la policia que hi ha a molts punts del territori i en molts àmbits diferents. I compte, i no precisament de gent jove que podríem dir simpatitza amb els que estaven tallant l'autopista o amb els que puguin haver mogut un contenidor o amb els que puguin estar amagats darrere d'una jardinera. Gent de diferents edats, de perfils socioeconòmics que es veu que són relativament o generalment diferents, fins i tot gent que té comerç i bar i restaurant a primera línia de carrer i que, com ha passat en Salt, coincideix en dir que la policia és qui comença a generar la violència. Potser sí que ja està bé de silenci, que treguin el conseller Buch on l'han de posar i que doni les explicacions que hauria de donar. No vull explicar a més, que sento cops de fons. En tot cas, donar-vos a tots la benvinguda i saludar en nom de l'equip que fa cada tarda el FAR. En David Valverde, en Juanjo López, la Lluïsa Bartomeu, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i de mi mateix, en Josep Maria Cano. Fins a 6 en punt de la tarda, com cada dia.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
I prepareu-vos, porgueu radiadors, compreu butà, carregueu de pèl·let, prepareu les estufes, perquè sembla que davalla la previsió, la temperatura, davalla la temperatura, i de fet així ho confirma la previsió del temps, que ens apropa com cada dia en Sergi Gallego. Sergi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Marítima continua alterada a la Costa Brava amb onades que poden superar els 2,5 metres d'altura fins al final del dia. A la resta del litoral hi haurà maró a mares de forta maró. La tramuntana i el mestral bufen amb força els dos extrems del litoral, mentre que la resta de la costa és fluix i variable amb predomini del llebeig. Pel que fa a l'estat del cel, la nuvolositat minvarà en general i s'imposarà el cel serè o poc ennuvolat, si bé persistiran alguns núvols a punts del quadrant nord-est, del Prepirineu i del nord de la depressió central, amb una probabilitat baixa de precipitació. A banda, el vessant nord del Pirineu estarà molt ennuvolat o cobert fins al vespre. La temperatura és un parell de graus més baixa en general i volta entre 10 i 15 graus, si bé és localment més alta a punts del litoral i més baixa a punts del Pirineu, on fins i tot no arriben a superar els 5 graus. Pel que fa demà, farà fred i baixarà encara més la temperatura. De nou, al matí s'espera precipitació, en aquest cas a qualsevol punt de Catalunya. A la tarda predominarà l'ambient assolellat, malgrat que s'espera precipitació al Pirineu i al Prepirineu. La cota de neu baixarà dels 1.200 metres fins als 800 metres a la tarda. Pel que fa a la situació marítima, es mantindrà alterada en general, amb predomini de la forta maró, sobretot a la costa central, amb algunes ratxes fortes de vent. I de moment això és tot, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs moltíssimes gràcies, Sergi. Tocarà abrigar-se demà. Tots ben abrigadets.
Connectem amb l'actualitat.
I arrenquem la mirada a l'actualitat del dia, recordant que finalment han reobert parcialment l'AP7 de Girona, després del tall del tsunami democràtic en una jornada marcada pel col·lapse a diverses carreteres del nord del país, les carreteres gironines. Cristina.
Cap a 2:45 PM han començat a circular els primers vehicles per l'autopista P7 en sentit nord a l'alçada de Sant Gregori. Només es pot circular per 2 dels 4 carrils que hi ha, perquè els de més a la dreta continuen inutilitzables després de 15 hores consecutives de tall en aquesta zona. Els manifestants hi han deixat obstacles entravessats a banda i banda, restes de fogueres i barricades, vidres trencats, cera i barres d'acer clavades a l'asfalt. La circulació en sentit sud a l'altura de Salt s'ha reobert cap a les 2 del migdia, també parcialment, i en aquest cas es pot circular per als 2 vials de la dreta. En aquesta direcció els desperfectes no són tan grans perquè hi havia els vehicles atrapats i els manifestants no hi han acampat aquesta nit. El tall a l'AP7 al seu pas per Girona va començar ahir a 6:45 PM i s'ha allargat fins aquest matí a les 10, quan un fort dispositiu policial integrat per desenes de furgonetes dels antiavalots dels Mossos i la Policia Nacional ha aconseguit desallotjar els manifestants. Aquests s'han desplaçat cap al centre de Salt i després de moments de tensió amb els cossos policials s'han dispersat. Durant tot el matí hi ha hagut moltes retencions a la C66 a Girona, a la 2 a Fornells de la Selva, en dos sentits de la marxa, i més de 13 quilòmetres de cua a la Nacional 2 a Girona.
I a Barcelona aquesta tarda se celebra la Comissió d'Economia Extraordinària per l'aprovació inicial dels pressupostos municipals del 2020. Isabel.
El partit d'Esquerra Republicana ja ha anunciat la seva abstenció, que facilitaria la tramitació dels comptes que els comuns i els socialistes volen tenir aprovats abans no finalitzi aquest 2019. En un comunicat, el partit lamenta la falta d'ambició del pressupost, però justifiquen la seva posició per, diuen, responsabilitat amb la ciutat. Afegeixen que la votació precipitada en aquesta comissió els ha obligat a prendre una decisió prematura i critiquen que, a més, no disposen de tota la informació necessària. Expliquen que el seu vot no és cap xec en blanc i demanen treballar conjuntament la proposta inicial per tal d'incloure d'altres propostes que tinguin a veure amb la desigualtat social i el canvi climàtic, entre d'altres mesures. Per la seva banda, Junts per Catalunya també ha anunciat la seva posició. En aquest cas han assegurat que votaran en contra d'aquest pressupost. Des del partit demanen temps al govern i denuncien ficció en els ingressos i continuisme en les despeses. A més, diuen que han rebut la documentació 48 hores abans d'aquesta comissió i és per això que demanen que retiri aquesta votació d'aquesta mateixa tarda.
Doncs veurem finalment què es decideix, però vaja, molt en la línia d'altres coses, eh? Uns en contra, els esquerres s'abstenen.
Sí, exacte.
Això recorda molt. Gràcies, Isabel.
Fins ara.
Fa olor d'aprovació, això. El port tanca la seva millor temporada de cara, la seva millor temporada de creuers mentre espera l'arribada del Royal Caribbean. Daniel.
Sí, aquest 2019 han passat pel port més de 127.000 turistes, prop d'un 30% més que el 2018, repartits en 62 creuers, 5 més que l'any anterior. El president del port de Tarragona, Josep Maria Cruzet, s'ha mostrat avui molt satisfet per haver superat les expectatives, aconseguint batre els seus rècords històrics, i ha apuntat que la destinació cada cop està més consolidada.
No només creixen el número de vaixells, sinó que a la vegada els vaixells, en la tendència general, cada vegada tenen una major capacitat de creueristes. I, per tant, s'ha pogut arribar en aquesta xifra dels gairebé 128.000 creueristes en aquesta temporada 2019, que és, amb diferència, la millor de tota la sèrie històrica del projecte de creuers en el camp de Tarragona, i que ens dona aquests 30.000 creueristes més que l'any passat.
D'altra banda, Royal Caribbean, la segona empresa de creuers més gran del món, desembarcarà per primera vegada a Tarragona l'any vinent. Ho farà amb 5 escales i amb una previsió de portar 21.000 passatgers. Tot i això, el pròxim 2020 s'espera una reducció del nombre de vaixells i de turistes per la causa de les obres de la nova terminal de creuers.
I més de 200 persones s'han concentrat aquest matí a les portes de la planta de Prysmian, a Vilanova i la Geltrú, per protestar contra el tancament de les plantes de Manlleu i Montcada. Ivan.
Amb fogueres i pneumàtics, els treballadors han tallat aquest matí el vial d'accés a la fàbrica per mostrar el seu suport als 500 companys de Manlleu i Montcada que es queden sense feina. De fet, portaveus dels treballadors de les dues plantes han participat de la concentració a Vilanova per alertar de la situació de la companyia i denuncia que la política de la multinacional Prysmian està creixent, diuen, a costa de deixar morir les antigues plantes de General Cable.
La seva filosofia considerem que no és l'adequada, primer. Segon, entenem que podem subsistir totes les plantes sense tancaments i la prova està de que molts dels productes que fa Montcada i fa Manlleu passaran a fer-se a països del voltant, com pot ser França o Itàlia, inclús Portugal.
Al mateix temps, avui el Parlament ha aprovat instar el govern a trobar una solució en la direcció de Prysmian per evitar el tancament de les dues plantes. La moció s'ha aprovat per unanimitat, de manera que tots els grups parlamentaris també han posat en dubte les raons econòmiques que presenta la companyia i també han posat sobre la taula possibles motius d'especulació. Per aquest motiu, la moció també demana al govern que faci complir la llei de la competència i faciliti la recerca d'inversors per mantenir l'activitat productiva a les dues plantes.
Són vàries les fàbriques, són vàries les naus que aquest any i aquests darrers mesos estem veient com tanquen d'empreses estrangeres que abandonen el país per diversos motius. En tot cas, sembla que tenim diversos casos damunt de la taula i caldrà que la Generalitat s'hi posi en ferm si no vol tenir una sublevació de molts treballadors. Gràcies, Ivan, que vagi molt bé.
Gràcies, fins ara.
I acabem explicant que les pluges i les onades de calor han fet caure més de la meitat de la producció de cítrics a les Terres de l'Ebre. En té totes les dades la Lluïsa Bartomeu. Lluïsa.
La producció de cítrics a les Terres de l'Ebre caurà tant aquesta campanya que ni el lleuger increment dels preus que s'ha començat a registrar convencerà les pèrdues de molts agricultors. La baixada superarà el 50%, però serà més greu a les zones interiors del Baix Ebre i el Montsià, que es van veure més afectades per les pluges de la primavera i les primeres onades de calor de l'estiu, causes que han agreujat la situació. L'any passat, amb una producció rècord, molt fruit es va malmetre per les llevantades de la tardor i es van quedar als camps perquè la competència africana va aclaparar els mercats europeus i va rebentar els preus. Els citricultors han arribat econòmicament tocats i ha costat pal·liar els efectes climatològics. De les varietats més primerenques de clementina que ja s'han collit, la producció ha estat un 70% més baixa que l'any passat. Com reconeixen des del sector, està sent una caiguda molt exagerada però generalitzada a l'estat espanyol i també en altres països productors. Això ha permès que els preus hagin tingut un lleuger increment. Les primeres varietats de mandarines van pagar per sobre dels 20 cèntims, que seria el preu més habitual, i l'augment s'ha mantingut actualment amb preus per quilo de 30 a 35 cèntims. La producció de mandarina i taronja l'any passat va ser de rècord amb gairebé 250.000 tones. Enguany temen no arribar a les 120.000.
Segueix-nos a les xarxes socials Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. Varador 2000 us ofereix el destacat de la jornada.
I volem seguir parlant de la candidatura de la Costa Brava com a espai de reserva de la biosfera. I avui tenim novetats, Cristina.
Avui ha engegat la segona edició del seminari Paisatges Salvats, Paisatges per Salvar, on aquesta tarda es debatrà la candidatura de la Costa Brava a reserva de la biosfera amb representants de diversos territoris. La jornada, però, ja ha començat aquest matí. En parlem amb el delegat del Departament de Geografia de la Universitat de Girona per a l'organització d'aquest seminari, Sergi Nus. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda.
Explica'ns, la jornada ja ha començat a les 9 del matí. Com ha anat?
Molt bé, molt bé. Tingut, bueno, inscripcions exaurides i aquest matí l'hem dedicat a explicar una mica doncs, per què la ciutadania de les comarques gironines es mobilitzen en defensa del territori, ja que és una cosa que passa tot arreu, però aquí en particular hi ha moltes entitats, no? I doncs intentem una mica estudiar aquest fenomen i a part d'això doncs, hem comptat amb la presència de l'advocat Eduard Rigot per explicar una mica totes les tècniques jurídiques que es fan servir des d'aquests moviments per l'acció en defensa del territori.
Qui està participant d'aquest seminari? Són estudiants? Són persones relacionades amb aquestes entitats que ara ens estaves mencionant?
És una barreja. Tenim estudiants, molts de geografia, d'estudis d'urbanisme, de planificació territorial, de ciències ambientals, barrejats amb activistes de la defensa del territori i amb persones i professionals que a títol particular doncs, els interessa conèixer més aquesta temàtica i que també hi participen.
I aquesta tarda ve el plat gros d'aquest seminari, que és aquesta taula rodona on es debatrà la candidatura de la Costa Brava Reserva de la Biosfera i crec que teniu convidats d'èlit.
Sí, la veritat és que estem molt contents, ens sembla que el tema s'ho mereixia i bueno, hem tingut la sort que, doncs, de poder comptar amb la consellera insular de l'illa de Menorca, la Maite Salord, que és una illa que es reserva la biosfera des d'allà fa 30 anys, per tant tenir una mica l'experiència d'una trajectòria tan llarga. També tenim el director del Parc Natural del Delta del Verde, Francesc Vidal, que és un espai natural protegit dintre d'una reserva de la biosfera, per tant també per entendre millor com és la convivència entre aquestes dues realitats, no? Una reserva que la biosfera, que és un espai de concertació entre agents socials i econòmics per millorar la sostenibilitat, però en aquest cas, en paral·lel amb un espai natural protegit, com podria ser el Cap de Creus, no? Que seria una mica similar al cas de la Costa Brava. I després tenim altres participants, les avançades, la diputada de Medi Ambient de la Diputació de Girona, per tant, la màxima representant de la candidatura de la Costa Brava, i dos científics, la Núria Raventós, que és doctora en Biologia del Centre d'Estudis Avançats de l'ANES, i que doncs, des d'aquest organisme doncs, tenen trajectòria també en el que és la investigació i el seguiment d'espais protegits dintre de reserves de la biosfera. I Josep Maria Mallarac, que és un consultor ambiental que treballa com a expert de la Comissió Mundial d'Àrees Protegides de la Unió Internacional per la Conservació de la Natura. Per tant, té una visió molt global i molt completa d'aquesta qüestió.
Tu formes part de l'Associació Naturalistes de Girona i també de SOS Costa Brava. Quina és la visió de les associacions ecologistes que tenim aquí a la Costa Brava?
Bueno, la visió és de benvinguda a la proposta de candidatura, però a la vegada de reivindicar que ha de ser més que una sèrie de compromís de l'entorn de les pràctiques, que ha de comportar una sèrie de compromisos polítics dels ajuntaments que en formen part. I ja sabem que a la Costa Brava el tema més preocupant és el creixement urbanístic, per tant esperem que serveixi per aquests posicionaments doncs, a favor del pla director urbanístic de la Costa Brava, que està revisant per part del Departament de Territori i Sostenibilitat, com dels propis ajuntaments de fer processos de revisió del seu planejament per reduir el potencial de creixement urbanístic que tenen, que encara és enorme. Hem de recordar que en aquests moments encara es podria construir d'un ordre de 35.000 cases més a la Costa Brava i això en bona part és en mans dels municipis d'aturar-ho i de revertir aquest model tan expansionista.
Clar, és una mica contradictori aquesta candidatura a reserva de la biosfera en un moment en què s'està tornant a urbanitzar la Costa Brava.
Sí, bé, el que pretenem nosaltres és que precisament pensem, reflexionem sobre aquestes dues realitats i que no sigui contradictori, que per tant si s'ha de fer aquesta candidatura i ha de ser aprovada per l'UNESCO, que sigui perquè al darrere té uns compromisos potents, sobretot en aquells aspectes en què els ajuntaments tenen competències i l'urbanisme no és una, així com altres qüestions de protecció del seu medi natural o de millorar, doncs ajudar els espais naturals protegits que tenen, per exemple els tres parcs naturals de la Costa Brava, segur que podrien estar molt millor si els ajuntaments doncs hi tinguéssim una implicació molt més directa.
Avui hi ha aquesta jornada teòrico-pràctica i el dissabte, aquest dia 16 de novembre, també hi ha una activitat programada dins d'aquest seminari.
Sí, el dissabte jo crec que hi ha l'activitat més interessant a nivell vivencial, perquè anem amb autobús, fem un tour sobre el terreny, a visitar zones amb conflictes territorials de la Costa Brava, i passarem per tres zones. Primer anem a l'antiga estació de ràdio Liberty, a Pals, un indret que sabem que està abandonat, que és propietat de l'administració, del Ministeri de Medi Ambient, i que bé, seria bo que es comencés a plantejar quin tipus de millora i renaturalització es fa d'aquest espai perquè passi a ser un patrimoni de tothom i no un espai ballat i perillós per fer-hi accedeixin. També anem a Begur, potser el poble que en aquest moment es concentra més conflictes urbanístics de la Costa Brava, amb projectes molt preocupants com el de la Pedreta Santiga, com el de la Cala d'Aigua Freda, com el de Sarriera, amb el departament de les cases abusades de Sarriera Living. I finalment anem a fer el recorregut a peu, que va des de la platja del Castell fins a la Pineda d'en Godi, a Palamós, per veure tant un espai tan emblemàtic com el castell, com aquest nou projecte que ha sorgit de reforma del camí de ronda, i doncs, que ens ho expliquin en directe doncs, els membres de Sabem la Pineda d'en Godi per veure quines precaucions tenen al respecte, com el propi projecte dels dos blocs d'apartaments que s'estan construint en aquesta Pineda també tan popular.
Per tant, també trepitjarem el territori per descobrir realment doncs, com ha estat de primera mà. Sergi Nus, delegat del Departament de Geografia de la Universitat de Girona per a l'organització d'aquest seminari Paisatges Salvats, Paisatges per Salvar. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Doncs desitgem des d'aquí que aquesta candidatura sigui aprovada i que, per tant, deixi de ser una candidatura per ser una realitat des de Girona, des de la Costa Brava, i treballen intensament i tant de bo, entre tots, siguem capaços d'aconseguir-ho. Així hem començat avui el dia, repassant l'actualitat de la jornada i donant aquesta petita empenta des del far a Girona i a la Costa Brava com a reserva de la biosfera. Tot just ara, després, parlarem de l'aprofitament de peix. Ho farem viatjant fins a la zona del Garraf, on el nostre company Ivan Fernández ens aproparà aquesta novetat. I després, a la secció Fent Milles, viatjarem per navegar en aigües profundes. Aprendrem a navegar en aquest tipus d'aigües, i ja que hi som, també en les poc profundes. Vaja, que aprendrem a navegar en tot tipus de circumstàncies. Ens podeu seguir, si voleu, també a través de la web del FAR, que és alfarfm.cat, alfarfm.cat. Tornem en 3 minuts.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Per quants camins l'home haurà de passar abans que arribi a ser algú? Quants mars haurà de creuar un colom blanc per dormir a la platja segur? Quants canons més hauran de disparar abans que per fi es quedin muts? Això, amic meu, només ho sap el vent. Escolta l'esposta dins del vent. Quantes vegades podrem abans d'arribar a veure el cel? Quantes orelles haurem de tenir per sentir com ploren arreu? Quantes morts més ens caldran a mi per saber que mort massa gent? Això, amic meu, només ho sap el vent. Escolta la resposta dins del vent. Podrà una muntanya existir escalant sol i la mar. Quant temps la gent haurà de seguir per guanyar-se la llibertat? Quantes vegades podrem...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dia a aquesta hora ens agrada conversar amb col·laboradors que s'apropen als micròfons de la ràdio i que ens permeten conèixer i comparteixen amb nosaltres una mica de la seva ciència, una miqueta dels seus coneixements. Avui volem parlar de l'aprofitament del peix. És el que ens explica avui l'Ivan Fernández. Ivan.
Volem per parlar de gastronomia i ho fem amb el nostre col·laborador, Xavier Mestres. Molt bona tarda, benvingut.
Hola, què tal? Bona tarda.
Ell és cuiner, gastrònom, expresident de l'Institut Català de la Cuina, responsable del Corpus Català de la Cuina, i si bé la primera secció vam parlar de la cultura del peix, recordem, avui volem parlar, entre altres coses, de l'aprofitament alimentari, més concretament de l'aprofitament del peix, perquè, Xavi, el peix és un aliment molt i molt aprofitable, eh?
És veritat, no el peix, tots els aliments, eh? Vull dir, hi ha un malbaratament que és una pena, perquè ho veus, eh? Vull dir, els cuiners aquests moderns que hi ha ara, no moderns, els antics també feien alguna cosa, però miraven d'aprofitar-ho més. Els ara presenten un plat d'un peix, pues, que és un filetet, i no sé què, i allà amb uns brots d'aquests de nous, moderns que hi ha ara, una petita salseta, no sé què, és un plat que té la seva gràcia, perquè d'alguna manera t'imagines, doncs, que és una cosa lleugera, que entra bé per la vista i tot això, i això és fantàstic. Però per arribar aquí, amb aquest filet, què en fem de les altres trossos del peix aquell?
Clar.
Jo sempre tinc un exemple que m'agrada molt posar-lo, que és el lluç. Quan anem a comprar el lluç, si volem una rodanxa de la part central, allò ens tindrà un preu. I la peixatera o el peixater que ens ho vengui ens haurà de cobrar més car, perquè és clar, de tallar aquell tros, eh? No volem tota la vaca, volem només el filet. Home, no pot ser, eh? El filet, la vaca només en té dos, però en canvi hi ha tota la resta de la vaca, que si és de qualitat es pot aprofitar tota del baix. El lluç és el mateix. Doncs demanem al peixater o al peixater. Jo primer de tot, a veure, hi ha una premissa, que és que a mi m'agradaria aconsellar a la gent que anessin a comprar al mercat, a la plaça. Perquè entre altres coses, quan estàs allà, doncs, comentes i sents comentaris, i si hi ha cua en aquella parada perquè té èxit i hi ha molta gent, doncs veus que un parla amb un altre. Jo me vengo a comprar esto perquè lo hago así. I com ho haces? Com ho fas? Pues ho faig així, ho faig d'aquesta altra manera. I després, tots els dependents, els que estan en l'atenció al client allà, diguéssim, tenen molta experiència allà, perquè hem parlat amb molta gent. Algunes coses que els han explicat les expliquen ells, perquè s'han assabentat com sigui, i d'alguna manera és un enriquiment que tens tu, amb la teva idea gastronòmica, que això és fantàstic. Aleshores, la primera premissa seria aquesta: anar a comprar en un comerç de confiança, i si tu els hi fas confiança, ells no et defraudaran, segur que no.
Et volia preguntar, ara que feies referència al tema de comprar els productes a sencers, eh? No només
sí,
per sencers. Peces, és a dir, sencers. Per què el comprem per peces i no sencer? Per mandra?
Per mandra. Sí. Bàsicament és per això. Però en canvi, doncs jo què sé, l'exemple del lluç. Val, doncs agafes el lluç aquest i li dius, escolti'm, sisplau, talli'm el cap, però just arran, que no hi quedi gens de carn, només el cap, amb el cap, els ulls i tot això, bueno, en el cim cas, la boca amb un tall te la treuen tota, perquè les dents del lluç són terribles, perquè es claven amb una facilitat tremenda, allò llançar-ho, pones d'aquell cap i llavors fer uns talls, si vols, un parell de troncs que surten, troncs espessos, guapos, que això, pues, es podria fer al vapor, i amb un acompanyament de verdures naturals, per exemple, un fesolets, que no cal que siguin d'aquests d'aquests rodons, poden ser d'aquells de... aquells que plans, aquells fideus, aquells fesols que en deien perona, la mongeta perona aquesta, tallada així fineta també amb el ganivet, amb una mica de paciència, i allò, per exemple, ho escaldes 3 minuts, que ja està cuit, i llavors ho passes amb un bol amb aigua freda per parar la cocció i fixar el color, perquè sigui verd, que sigui agradable. Allò ho reserves. Unes pastanagues, que es poden fer també, si les vols tornejar, així... Els cuiners abans fèiem, ens entreteníem a fer com una mena de pilotes de béisbol, saps? Eren així una mica elíptic, bastant elíptic, amb dues puntes més primes i rodó pel mig. Això, posar-hi, jo què sé, unes patates tornejades també. Tornejades, donar-los una forma perquè tingui una presència. No sé, no només un tall de patates, sinó amb una forma agradable. I tot això es pot anar coent. I el lluç aquest, llavors el fas al vapor. I amb aquest vapor doncs, hi pots posar una mica de ceba, l'aigua, una miqueta de llorer, si t'agrada, no massa, uns alls, una miqueta de farigola, però molt poquet. I llavors poses en una vaporera i amb aquell vapor es va coent aquest lluç, no? Doncs ja tens per una banda el lluç i les verdures. Com ho pots amanir? Doncs a veure, només amb un raig d'oli verge ja seria extraordinari. És un plat amb molts colors i tens un peix magnífic perquè... ha tingut la diferència de coure el vapor a coure el bullit és que si el poses a bullir l'aigua aquella està en moviment i fa una miqueta com un efecte de rentadora, o sigui, i va arrossegant molts sabors i moltes coses al peix, queda un caldo bastant bo, però en canvi el peix perd una miqueta, en canvi si és el vapor no?
Ara que m'explicaves aquesta recepta, em venia al cap com ha canviat la cuina. És a dir, em deies que antigament s'aprofitava gairebé tot a la cuina, sí. Actualment no tant. Si et sembla, deixa'm que expliqui dues dades que tinc aquí. Diuen, als països rics s'estima que es desaprofita prop d'un 50% dels aliments i aquí, a Catalunya, llancem uns 35 quilos per persona i any.
Déu-n'hi-do.
Una barbaritat.
És una bestiesa. Sobretot quan penses que hi ha gent que tenen dificultats per arribar a menjar una mica cada dia. No fer un gran tècnic, un gran àpat, però almenys poder menjar. I per altra banda, veus en els contenidors de deixalles, bueno, si poguessis mirar allà... trobaries de tot.
De fet, tu, Xavi, que has tingut l'oportunitat de treballar com a cuiner a diferents restaurants, ho has vist de primera mà, això, en el sector de la restauració es llença molt i molt de menjar.
Es llença, però més d'uns anys cap aquí. Abans, com que veníem d'una època, d'èpoques de més penúria, miraves d'aprofitar-ho tot. El que dèiem de la vaca, evidentment, les banyes, els unglots, tot això es llença, però els peus de vedella es poden coure i tenen... i si no, els cous serveixen per fer com una mena de gelatina, per lligar salses. Els ossos també tenen un aprofitament, tant per brous com per fer una salsa. Aquestes salses fosques que hi ha per acompanyar les carns es fan amb això i verdures, que no cal que siguin les parts més bones, sinó aquelles parts que, tot i siguin comestibles, no tenen prou presència per anar en un plat. Però, en canvi, allò per fer una salsa és fantàstic, no? I aquí estaria una miqueta l'aprofitament. Mira... jo vaig a l'hostaleria d'Estrasburg fa molts anys ja, era l'any... el 68, perdó.
Déu-n'hi-do, ja fa uns anys, eh?
I allà hi havia un xef pastisser que quan trencava els ous per desclarar-los, els desclarava i llavors passava el dit per dintre la closca de l'ou per recuperar una miqueta de clara. Jo no vull dir que s'hagi d'anar amb aquest extrem, però que allò era un senyor que era suís i també havia passat lo seu de jove. Era un gran xef i era un artista fantàstic, decorant pastissos i això, bueno, era un crac. Però aquest home aprofitava això. I això és una miqueta el que allà miraven de fer-nos entendre que tot el que sigui comestible no s'ha de llançar, s'ha de mirar, de donar-li una sortida diferent. I aquí és on a la plaça segur que ens donen molts consells i moltes coses que no pas, a veure, no estic pas en contra dels supermercats perquè moltes vegades ajuden, no?, a l'hora d'anar a comprar i tal. Però, esclar, si allò el tens allà amb una lleixa, ja per més coses que li preguntis, aquella lleixa no et respon. Clar. I llavors, bueno, quan has de fer una recepta nova, ostres, pues, mira-te-la en 4 o 5 llibres de cuina diferents, escolta els consells que t'han donat, i després fas la teva anàlisi i dius, ostres, pues mira, ni això ni allò, però la idea d'aquí, una mica d'aquest, una mica de l'altre, faré la meva recepta, no? Però avui s'hauria de mirar a aprofitar més les coses, eh?
En tot cas, avui hem començat donant ja alguna pista, algun consell, com per exemple el de planificar bé la compra, sí. A l'hora de comprar, sempre comprar la peça sencera, no
sí,
per parts.
Sí.
Tot es pot fer servir? És a dir, quina és la part, per exemple, d'un peix que la gent desconeix que es pot fer servir i que realment es pot fer servir per cuinar?
Home, es pot fer servir, per una banda, els filets, els lloms, o el que vulguis, que seria la part noble del peix, però, entre cometes, així. Però tota la resta, amb les espines, amb el cap i tot això, pot ser un caldo magnífic. Potser, si el fas amb una mena d'all cremat i el cous allà, doncs pot ser un caldo per uns fideus rossejats, per dir, o per un arròs rossejat, o un caldo per fer qualsevol plat de peix, per tirar amb una sarsuela, amb el que vulguis, i tens una ajuda ja important, no? I si no, per una sopeta de peix, que també ve de gust, de tant en tant, un caldet blanc de peix amb una mica de fideu fi o això, ja tens un primer plat pel sopar, que no hauríem de sopar tant, i a més és una ingesta d'aigua important, no? Perquè la sopa, bàsicament, el 90% és aigua, el 90% és el que prenem, no? Amb el gust, que li haurà donat el que has posat a dintre a coure, però bàsicament és aigua. Llavors dèiem el cap i les espines, ja tenim clar que serviran per fer un brou, no? Els troncs aquests ja els hem fet al vapor, però encara ens queden uns altres filets, que és la part que va del tronc fins a la cua, que allò ben filetejat, evidentment sense escadres i això, a la planxa sol ja són bons, però també es poden fer al forn. El forn amb una salseta, amb una mica d'un sofregit de ceba, tomàquet, una miqueta d'all, julivert i vi blanc, i tens una salsa magnífica. Aquests filets una miqueta, o sigui, salats prèviament i passats molt poquet per farina, espolsats, i llavors amb una llauna untada d'oli, un raget d'oli per sobre, es poses a coure, el foc a tope, al forn, els poses 3-4 minuts i tires la salsa per sobre i tornes a acabar de coure, que són 5 minuts més. Vale, doncs ja està, ja tenim tres parts del lluç que heu aprofitat. I si encara amb tot i això queda algun retall, doncs el pots guardar, i quan en tens bastants, això es pot congelar. Si tens un congelador, bo, eh? En pots fer unes croquetes en cavall, acabat el que vulguis.
Aquest, de fet, era un altre tema que volíem parlar avui, és el fet de conservar correctament els aliments, perquè no es facin malbé, perquè no es caduquin.
No és fàcil, eh? El més important és privar-los del contacte amb l'aire. Perquè en absència d'oxigen hi ha molts bacteris que no funcionen, no tenen vida. Els aerobis, aquests, doncs, si els treus l'aire, no surten, no es moren. Aleshores, hi ha una manera, avui dia hi ha, a nivell domèstic, màquines d'envasar el buit, que no són com una màquina industrial, perquè, entre altres coses, no tenen una campana on es fa tot el buit, sinó que sellen la part de la boca de la bossa, diguéssim, extreuen tot l'aire que poden i després ho segellen, no? Però ja evites el contacte amb l'aire. Els antics com ho feien, això? Els antics el que tenien, feien, per exemple, quan mataven el porc, feien una tupina i ella anava a costella, i anava a xoriços, i anava a carn de tota mena, i llavors paven o cobrien amb oli. I aquest oli ja privava de que toqués el producte amb l'aire, no? El vi de Jerez fa una cosa similar, fa una mena de fongs que estan a sobre la bota, a la superfície, per això tenen aquelles venències que diuen, que és aquella mena de potet que hi ha amb una vareta molt llarga i flexible, i allò que fan, doncs, tiren avall, i al tirar avall, l'aire que hi ha dintre del gotet aquell priva de que hi quedin volves a dintre, i el treuen i treuen el vi net, però es torna a tancar la capa de fongs aquest, no? Per tant, el vi queda una mica aïllat també. Doncs això és el que es feia amb els aliments, s'ha d'evitar que toqui l'aire. Després, avui dia hi ha electrodomèstics que funcionen molt bé, Hi ha frigorífics que són fantàstics, congeladors que arriben fins a 24 o 26 sota zero, que hi ha déu-n'hi-do, i amb aquests ja m'atreviria a congelar quasi. El que no podem fer és aquell congelador normal que teníem a sobre la mateixa nevera i tot això, perquè llavors el que passa és que quan congeles, el peix i tots els aliments tenen una part importantíssima d'aigua, tots, la porten incorporada ja. I l'aigua, quan es glaça, crea una mena de cristalls que arriben a trencar la fibra del producte. Llavors tu agafes un tall de lluç, que és fantàstic, el poses a congelar amb un congelador d'aquests, al cap de dues hores el toques i dius, ja has congelat. No, el fred està a l'exterior, però el cor del producte encara no hi ha arribat. I llavors allò es va fent molt lentament. Fixa't si té força això, que antigament les com se diu això, les canteres, les pedreres, feien, trencava els blocs de gel amb els blocs de pedra amb gel. Omplien, feien forats, omplien amb aigua, sí. I la pressió d'aquell gel a expansionar arribava a trencar blocs de pedra. O sigui que imagina el que pot fer amb un tallet de lluç.
En el cas del peix, per exemple, guardat a la nevera, quant de temps el podem aguantar allà, que es conservi en bones condicions?
Mira, si és peix fresc i te'l vols menjar així en fresc, primer ha de ser fresca, vull dir que ha de ser peix del dia. No pots dir un peix que ja porta 3 o 4 dies de pescat, que ha estat amb gel i tot això, no. Llavors hi ha una manera de fer-ho. Abans es feia amb un drap humit, el tapaves per evitar que se sequés. Avui dia tenim la sort que aquests films de cuina, que això ho filmes allà apretant amb la mà perquè quedi tot tapat, que no quedi aire entre el peix i el film, i allà t'aguantarà 3 dies, 4, no més per això, Ara, si aquest peix és cuinat, i l'has cuinat, i has tingut la precaució d'un cop cuinat, l'has posat de seguida a la nevera, el qual no és una bestiesa, com es pensava abans, al contrari, el que s'ha de fer és rebaixar la temperatura al màxim. Hi ha una franja que va entre els 60 i els 68 o així, i els 10 graus, que és on de temperatura on hi ha més proliferació de bacteris. I aquesta franja s'ha de baixar el més ràpid possible i arribar doncs, als 3, 4, 5 graus, que estarà una nevera, el més aviat possible.
Aconsellen, però, que per la carn i el peix siguin uns 2 graus aproximadament, oi?
Home, sí, home, ja et dic, per això vull dir, frigorífics bons, que funcionen. Però si ja està cuinat, i has tingut la precaució aquesta de posar-lo sobretot tapat i aïllat de l'aire el màxim que puguis, allò t'aguantarà bé, doncs, jo què sé, 5-6 dies, no més per això, no cal...
Ara que parlàvem d'aprofitament de menjar, de peix, em venia al cap també, nosaltres som un programa de mar, no ens podem oblidar dels pescadors, perquè el seu receptari es basava bàsicament en això, en aprofitament.
Sí, bueno, bàsicament el que ells feien, ja els agradava la llagosta, i els escamarlats i la capa, evidentment que sí. Ara, quina llagosta es menjaven? Llagostes no gaires, però... Per exemple, un peix que a l'hora de pescar per arrossegament quedava una mica masegat, aquell era pel ranxo. Alguna gamba que també es trencava, també anava pel ranxo i tot això. Perquè era un peix que el que no tenia l'aspecte de l'altre, però de qualitat era igual. I això és el que menjaven ells. I sempre ho feien amb suquets i all cremats i suquets que no distorsionessin massa el gust del peix. O sigui, li aplicaven poques històries i el feien el més senzill possible, que ja de per si era bo. També menjava molta peix a la brasa, que el feien amb escates i tot, perquè llavors aquell coc a la brasa era directament sobre la brasa d'aquells fogons de carbó d'alzina que tenien. Després hi va haver butano i tot això, però de moment era allà. I allò quedava com atorrat, i llavors el pelaves fàcilment i sortia tota l'escada i tot.
Em venia al cap, ara fa unes setmanes parlàvem amb la gent del Museu del Mar de Vilanova, precisament, i em deien, hortolans i mariners mai esguerren la collita.
Ah, és veritat.
Una dita marinera.
Sí, sí, i li busquen la sortida per aprofitar-ho tot, també, esclar.
Abans d'acabar, Xavi, perquè se'ns acaba el temps, però volia que ens proposessis una recepta amb aliments que podem aprofitar. A mi l'aliment que em ve al cap i que penso que és el més aprofitable són les croquetes.
Les croquetes.
Tothom aprofita els aliments per fer croquetes. Sí. Amb el peix igual.
Amb el peix també se'n poden fer.
Clar, com podríem fer unes bones croquetes amb peix?
Home, doncs mira, és qüestió d'agafar, tenir el peix aquest, que tinguem retalls de peix cru o inclús una mica de peix cuit, si convé, però es pot... Llavors allò s'ha de coure, s'ha de coure amb una miqueta de sofregit de ceba molt suau, i posar-lo allà dintre, i llavors allà hi pots posar mantega, oli o mantega, gairebé mantega, i posar-hi també una mica de farina per lligar-ho una miqueta, no? És la qüestió de remenar una mica, pots fer el peix a banda i després barrejar-ho, que potser seria el millor, i doncs faries un roux, que diuen que és el roux en francès vol dir el torrat, una mica d'un ros així pujat de to, depèn del que vulgui, un roux blanc o un roux foncé, el més fosc o el que sigui, però aquest hauria de ser blanc. I desfàs la mantega aquesta i posa la farina, i la proporció són 50 grams de farina, 50 grams de mantega, 40 de farina i un litre de llet. Això seria la proporció, una mica més de mantega que de farina i un litre de llet. Això primer fas aquesta mena de sofregit, que l'has deixat del color que vulguis, però ha de quedar tot una amalgama, tot ben lligat, la farina amb la mantega, no? Després el millor és deixar-ho refredar i escalfar la llet. Quan la llet bulli, pots posar una miqueta de nou moscada, també si vols, ratllada, i llavors aboques aquesta llet, que ja haurà infusionat la nou moscada, dintre de la pasta aquesta que has fet abans, i comences amb un batedor, amb un afinador de les sopes que deien abans, que ara en diuen varetes, no sé per què cony, perquè té de varilles, i l'han posat varetes, però és un batedor. I vas remenant primer a poc, per evitar que es facin grumolls, llavors vas incorporant la llet, llavors vas deixar bullir. L'ideal seria deixar-ho bullir com a mínim mitja hora, per una raó, perquè llavors la farina es cou, i llavors no et fa calagró. A vegades que et dius, ostres, he menjat unes croquetes i ara em fa una mica de calagró, perquè moltes vegades les farines són crues. O sigui, la farina hauria de ser cuita, no? I aleshores, quan ho tens això i barreges el peix, ho poses a punt de sal, un toquet de pebre, perquè no, també, que per perfumar, no? Perquè piqui, no, per perfumar. I després, quan ho tens fred, ho poso en un llavi fred, vas agafant, vas escudellant i vas fent la forma, les passes per farina, una mica d'ou batut i per ratllat. Ja les tens per fregir.
Déu-n'hi-do, quines croquetes que em faré aquesta nit per sopar.
Doncs mira, ja ho saps.
Xavier Mestres...
Que pot servir algun retall d'aquell lluç que t'he venut abans?
Exacte. Xavier Mestres, cuiner, moltíssimes gràcies per venir avui al FAR i ens seguirem parlant les properes setmanes. Fins la propera.
Saps que és un plaer i cada vegada que em convidis intentaré venir, si puc, i amb molt de gust.
A reveure, fins la propera.
Doncs moltes gràcies. Gràcies, Xavier. No només a l'Ivan es farà unes bones croquetes per sopar, sinó que avui crec que serem varis els que intentarem fer algun dels plats que ens ha proposat ara el cuiner Xavier Mestres. Realment interessant. L'aprofitament alimentari, una de les bases per lluitar contra el malbaratament alimentari que tantes tones d'aliments fa que llencem anualment al nostre país i que al cap i a la fi acaba encarint-nos la vida, perquè menjar comprat i menjar llençat és diners tirats directament a la brossa. En seguirem parlant d'aquesta qüestió. Si us sembla, ara ens anem a navegar, però ens quedem amb l'Ivan.
Fent milles.
Vale, quan sortim a navegar, podem navegar... Una de les coses que hem d'estar atents és si navegarem en aigües profundes, en aigües poc profundes, i hi ha diferents coses a tenir en compte en cadascuna de les situacions. Normalment, quan naveguem en aigües profundes, no té per què, però normalment ens allunyem més de la costa, també depèn com sigui la costa en aquell punt on naveguem, però sí que hem de tenir present que normalment navegant en aigües profundes els que naveguem habitualment patim una miqueta menys, perquè una de les coses que nosaltres patim, i sobretot quan naveguem en aigües menys profundes, és el tema del calat. El calat, per qui no ho sàpiga, és la profunditat a la qual arriba la nostra embarcació quan de la nostra embarcació es submergeix. I és una de les coses que quan estem en aigües poc profundes o més desconegudes, que no sabem si potser hi ha alguna muntanyeta allà sota l'aigua que ens pot tocar el barco, és de les coses que sempre hem d'anar mirant. Els barcos que són més grans o que són més per navegar amb gent, amb barcos d'aquests de 10 o 12 metres, el que tenen és una cosa que es diu sonda. La sonda, bàsicament, et va mesurant la distància que tens des del final del teu barco fins al terra. I és de les coses que et fan patir més quan navegues, que vas sempre amb un ull a la sonda, sobretot en els moments en què t'apropes cap a la costa, i és de les coses que sobretot hem de vigilar més. Antigament teníem les cartes nàutiques en paper, que és molt més romàntic i antic. Avui en dia, pràcticament a la totalitat de les embarcacions grandotes, anem amb el que es diu el plotter, que no deixa de ser un GPS marino, que és el xivato que ens va dient tot això. Tot i així, hem de vigilar que estigui ben actualitzat i sempre en refiar-te més de la teva percepció i anar mirant realment el que tens allà sota, perquè de vegades amb el propi moviment del mar, les corrents i aquestes coses, hi ha petits bancs de sorra que es van desplaçant i no estan sempre al mateix lloc. Vale? De fet, els ports, una de les feines que tenen és mantenir els seus canals d'entrada i sortida nets a base de dragues, d'anar xuclant sorra d'allà sota, que de vegades s'acumula, i portar-la a un altre lloc perquè els barcos no encallin. També hem de tenir en compte que quan estem en aigües poc profundes, com si estiguéssim, per exemple, davant d'una platja, hauríem de mantenir-nos a una distància de seguretat de 200 metres. Per llei ens fan mantenir-nos a 200 metres de les platges i a un mínim de 50 metres de l'altre tipus de costa, com podria ser un acantilat, una cosa així. I una altra de les restriccions que tenim en aigües poc profundes, que normalment estan a propet de les platges, és el tema de la velocitat de la nostra embarcació, que com a màxim hauríem d'anar a 3 nusos de velocitat.
Doncs aquestes són les recomanacions, aquests són els consells bàsics essencials per començar a introduir-se al món de la navegació, tant d'aigües profundes com d'aigües més superficials. Seguirem aprenent a navegar gràcies als consells que des de la secció Fent Milles cada setmana us apropem aquí a la ràdio. Ara arribem a les 5 en punt de la tarda. Després parlarem de donar-li valor al peix blau. Se'n pesca molt i, en canvi, es ven molt barat. Malgrat que tots puguem dir que el peix és car, que no és cert, el peix blau és especialment barat. Dona poc rendiment econòmic la quantitat que se'n pesca. Hi ha un projecte que té com a objectiu donar-li valor en aquest peix blau, revaloritzar-lo. En parlarem després de les 5 de la tarda. No marxeu.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Les apostes van 5-1.
trenquis com un mirall.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.